El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Avui 17 minuts, estan escoltant la tertúlia del Gall del Monestir de divendres, avui de moment en companyia del Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I del Domènec Miquel, molt bon dia.
Bon dia.
Ahir comentàvem amb una companya d'aquí de Cuat.cat que aquest any realment fa primavera, de moment.
Sí.
Temperatures suaus, allò de... perquè jo és que diria que ja la tardor... ja no la recordo, si vam tenir una setmana o dues, perquè vam passar gairebé de l'estiu al bon dia al Jaume Pla. Bon dia, de seguida també s'incorpora, agafa el seu lloc aquí a la tertúlia. Com dèiem, que tenim per, jo crec, una primavera que és inclús que és sorprenent que diguem que faci primavera, però és que...
Home, és extraordinari que l'estació de Boït Agull que vagin tancar i ara tenen la millor neu de tota la temporada.
Sí, ja s'ho ensumaven, però sí. Que seria segurament estrany perquè amb les nevades que van trigar tant a aparèixer, que s'allargaria la temporada natural, no la comercial, però sí que...
Això vol dir que no tancaran.
Diria que tancaven el 10 d'abril.
Havien tancat.
Sí.
Ah, ja tenien
tancat? Sí, havien tancat ja, i ara tenen la millor nevada.
Però no
sé si tornaran a obrir, no ho sé, això.
Igualment, la temporada em sembla que la fixaven el 10 d'abril, aquest diumenge, que ja tancaven, que era l'última, a la majoria de les que estaven les pistes més altes, diguéssim, de Puigcerdà.
Però devien haver-hi previsions, m'imagino, meteorològiques, no?
Jo crec que deuen fer la mitjana de més o menys fins quan poden aguantar la neu, amb temperatures de nit, vull dir, perquè poden generar-ne, com han fet aquest hivern, vull dir que anaven llançant canons perquè almenys de nit, almenys a Puigcerdà feia fred.
No, però em refereixo a informar-te per el servei meteorològic, que et digui no, atenció, perquè cada any no sempre és igual. I et digui no, perquè s'espera que hi hagi un canvi de temps i tal, i aleshores... és a dir, que programis una mica en funció de les previsions que et fan, encara que es puguin equivocar.
Doncs ja ho veurem. Jo diria, després inclús ho podem anar comentant, però diria que era el 10 d'abril la data que més o menys havien posat al calendari per acabar la temporada d'esquí.
És normal, és el meu aniversari. Vull dir que no,
I la marxa infantil, mira, doble celebració.
Clar.
No us puc preguntar si traureu el cap o no per la marxa, no sé si teniu família, canalla,
jo ja
nets,
no.
Parents, no?
Jo continuo participant a la marxa com cada any, etcètera.
Què hi fas?
Jo, Cruïlles.
Ah, molt bé.
Cruïlles.
Ah, ja. Molt bé.
Allò de Guàrdia Urbana. I a més aquest any faré realment de Guàrdia Urbana perquè em toca en zona urbana. Vull dir, normalment sempre em toca per dalt a Collserola i això, però aquest any em toca a la Rambla del Celler. Ja em diràs. Però bé, perquè no es despistin de cantonada i hi hagi uns quants que continuïn recte. A la Rambla del Celler és molt difícil perquè on que és molt a prop de la sortida els nanos van molt seguits. Però hi va haver un any a Collserola, que encara no fèiem lo de Cruïlles, que hi havia una parella d'aquests de la Creu Roja, que anaven un xicot i una noia, i anaven xerrant, no? I llavors a davant no portaven, diguéssim, o sigui, els nanos anaven a una certa distància. Van arribar amb una cruïlla i, per on agafar el camí a la dreta, van agafar el camí de l'esquerra, no? I tots els nanos que anaven a darrere, seguint-los amb ells, i quan portaven no sé quan, se'n van donar compte. Oi, que no anem bé, no? Bueno, vam perdre, em sembla que van ser com 120 parelles, eh?
D'això se'n diu...
120 parelles,
D'això se'n diu decisions col·lectives.
És a dir,
que deixes, abaixes la guàrdia i com que hi ha algú que ha decidit en un moment per iniciativa pròpia tirar cap a l'altre camí, tots
això,
darrere.
Això es veu molt sovint en els passos de vianants, que la gent està esperant doncs, que es posi verd, però de cop i volta, pel que sigui, ja no ve cap cotxe i algú de cop i volta passa. I la gent el segueix. I clar, si aquella persona doncs, pel que sigui s'equivoca o ve un cotxe, tu l'has seguit. Recordeu el famós accident terrible de la Renfe de la nit de Sant Joan?
Sí.
Va ser això. La gent, la massa, seguia el que anava davant, com que tothom passa, evidentment la gent pensa que no ve el tren, I clar,
sí, provaria.
I no mires. És, sí, sí, això és un fenomen psicològic que fa que es produeix.
Sí, però és que passen aquí amb nanos petits i sempre és molt més fàcil. Si hi ha una clar, parella de grans clar, que tiren cap un cantó,
els nens,
els nens els, els van seguint. I, veure, i això, és que, esclar, van sortint sempre agrupats, però a la que porten una estona caminant, llavors van agrupades, eh? Vull dir, van agrupades perquè doncs, hi ha un grup, llavors es distancia, hi ha un tros que no ve ningú, llavors tornen a venir, diguéssim, tots uns altres i demés. I quan hi ha aquests lapses, doncs és molt fàcil. Els que venien més a darrere, doncs mira, tots van agafar la direcció correcta perquè estava marcat amb guix a terra i per tant doncs no hi havia grans dificultats. Però aquella parella, com que anaven xerrant de les seves coses i tot plegat, mira, es van despistar i els 120, bueno, els 120 parelles que anaven a darrere, doncs tranquils amb ells, eh? Vull dir, en fi.
Una pregunta.
Però no passa res,
Domènec, eh? Dir, no. Tu que ja estàs tan compromès, diguéssim, amb la causa, et recordes alguna anècdota d'alguna parella que hagi trigat o s'hagi perdut allò que hagi fet saltar les alarmes, o realment jo des que he aterrat en aquesta ciutat no recordo cap ensurt ni allò que hagi desaparegut algú?
No, una vegada em sembla que se'n van perdre dues parelles, però que els van trobar ràpidament, eh? Vull dir que no va ser una pèrdua, diguéssim, allò que se'n anessin cap a una altra banda i demés. Però sí que de vegades és pot passar, eh?
Per sí, això, pot passar, però que no ha passat que... res mai, i això no, està molt bé, vull dir, perquè
no.
Almenys...
No, el problema és que, diguéssim, s'ha anat baixant l'edat de participació, uh-huh. I llavors al baixar l'edat de participació, cada vegada hi ha nanos més petits, i aquests nanos més petits aguanten menys, a veure, són nanos que moltes vegades no han fet una sortida com aquesta, tampoc és una sortida uh-huh. llarga, és una sortida de 5-6 quilòmetres, vull dir, no és uh-huh. una cosa excessiva, però, esclar, si no l'han fet mai, doncs... es troben, jo estic cansat, jo vull la mama, etc.
Ja, això amb l'edat...
Sí, això és veritat, això de que diu el Domènec dels nens, clar, els nens segueixen sempre els adults, lògicament, si pensa que l'adult ja sap on va. Sí. I clar, si no sap on va... Jo recordo que havia estat vinculat al Club Super 3 i quan es feia la festa dels supers, que es feia sovint a l'estadi Lluís Companys.
Felicitats per la part que et toca.
Sí, però ja fa anys que no. I aleshores, doncs, clar, sempre hi havia nens que es perdien. Me'n recordo sobretot l'època que no hi havia mòbils, per descomptat, no?
Ostres, sí.
Però ara doncs, també continuava havent-hi nens que es perdien per allà. No era cap drama perquè era un recinte tancat i, per tant, tard o d'hora es trobaven, però, clar, el nen, si és petit, s'espanta. I encara que de seguida troba algú que l'acompanya i, aleshores, doncs, sempre es deia per la locució de la megafonia del camp doncs que els portessin a un lloc determinat on els recollien i els tenien normalment a la llotja i els tenien allà i, aleshores, doncs, perquè vinguessin els pares. Però sempre es deia, per la megafonia s'avisava i no es deia, nens, si us perdeu, no sé què, sempre es deia, nens, si els pares es perden... sapigueu que heu d'anar a la llotja i tal. És voler dir, són els pares els que han d'estar pendents de vosaltres i no vosaltres els pares. Sí, sí. I per tant, la responsabilitat requeia sobre els pares. I hi havia molts pares que es perdien, molts.
Això és com els súpers, també, amb la teva megafonia. Passi per recepció a recollir en Joan Miquel Fernández. Jo ho he viscut perquè...
Tu t'havies perdut?
Sí, a estupolir-me, si eren els meus pares, els súpers o a grans superfícies. Això, la marxa infantil, aquest cap de setmana, que tornarem a tenir Collserola a la plena de nens, i la veritat és que és una tradició molt nostrada d'aquí de la ciutat, i que aguanti, vull dir que és interessant. Ahir comentàvem els de la tertúlia, aviam si... Jo crec que s'havia fet alguna d'adults al Club Montenegre, o és en plan espontània, o no?
No, és que abans es feien marxes d'adults, que després han anat perdent importància, però sí, sí, vull dir, es feia una marxa general de Catalunya, la marxa de regularitat de Catalunya, i després es feia la marxa aquesta, es digués, la marxa infantil va començar també com una marxa de regularitat. Ara jo penso que veure, diguéssim, els premis de la marxa i de més és absolutament atzerós, no? Perquè, esclar, veure una marxa de regularitat, tu tens uns itineraris que coneixes prèviament, tu saps les velocitats i els trams, i per tant tu has de calcular com has d'anar i t'has de calcular els temps i aquestes coses. Ara no es fa res de totes aquestes operacions. A més, a veure, tenia un sentit pedagògic, perquè doncs ajudava a posar a la pràctica, diguem, les matemàtiques que els nanos aprenien a les escoles. Bueno, jo la marxa infantil de Guisnacual les he fetes, i els de Sabadell també. Vull dir que no, no això, i era dels meticulosos, perquè diguéssim me vaig fer un primer i un segon, vull dir que
déu-n'hi-do. Ah, molt bé, molt bé.
Però de totes formes a veure, diguéssim, ara com que els nanos van amb un itinerari que no saben les velocitats ni saben els temps ni de més, els controls de regularitat que hi ha per intermig, bueno, si dona la casualitat que van bé, van bé, i si dona la casualitat que van malament, doncs n'hi ha malament i ja està, no? Vull dir, és molt aterrós. No, no és una cosa que ells tinguin el control de la marxa, sinó que... Bueno,
suma la casualitat una mica de sí, més o menys.
Sí. Hi ha premis, però ells... o no?
Sí.
Ah, aleshores, esclar, quan, clar, és que si, és si hi ha competició, clar, si passa això que deies, que deien, Domènec, dels dos, de la Creu Roja que se'n van per una altra banda i la gent els segueix, clar, tu pots impugnar el resultat perquè realment la culpa no és teva, no? O en part. Fan una mica sí, però...
El Club Muntanyenc, si no recordo malament, fa classificacions per als més regulars, diguéssim, i també per escoles, també fa una sí. classificació de l'escola que ha estat, diguéssim, més regular. Igualment, els nens en són una mica conscients, que fa gràcia quan els entrevistes el mateix dia, en els descansos, doncs que ells mentalment sí que intenten... Clar, ells intenten calcular la velocitat de... Hem anat a aquesta velocitat, més o menys sabem que és aquesta, però clar, aquí hi ha hagut una pujada... Després,
també els... Sí, però clar, per exemple, el que tenen molt clar és que no poden córrer, no? I llavors tu diuen... Coi, aquells allà davant corrien, eh? Aquells corrien. Sí, sí, vale, doncs per ells faran, no et preocupis, no? Però, bueno, a part d'això...
Doncs estarem atents a aquest cap de setmana. Nosaltres, com és també tradició, farem un ampli...
De totes maneres, la previsió del temps és que farà sol, eh?
Sí,
afortunadament,
de
fet, eh?
Demà, temperatures, insisteixo, de primavera, que jo crec que està molt bé que recuperem les estacions amb aquest canvi climàtic que ens, a nosaltres i a la natura ens fa una mica anar de bòlit. Sempre dic que els arbres, aquest any els arbres al mes de gener estan ja bojos perduts. No sabien si havien de treure flor o no, vull dir que ningú els havia dit res.
No, havien manllers florits.
Sí.
Clar, sí,
és veritat.
Sí,
doncs tenim més temes. Dos apunts que hem anat seguint, un molt ràpid, que crec que és una bona notícia. Sembla que les botigues de Vallespa tindran per fi un comprador ferm de les 5 botigues de Sant Cugat. Almenys això és el que s'ha dit des de sindicats, i que per tant, doncs, de fet, els treballadors i les botigues han continuat obertes, han cobrat les nòmines, per tant és una bona notícia. I de Delphi també coneixem noms, J. Juan i Gutmar, són les dues empreses que lideren l'oferta per salvar 200 treballadors de Delphi, segons el diari Ara. Un és de la indústria de motocicleta, de components, i l'altre de mecanitzats de l'aeronàutica, que és Gutmar, que són companyies catalanes i que intenten, doncs, quedar-se a les instal·lacions de Delphi, segons el diari Ara.
Són però 200 eren dels 550, no?
200 clar. Dels 540 treballadors. Clar. Això és un pla, entenc, que intenten mirar, posar sobre la taula, de viabilitat per poder tirar endavant el projecte. I aleshores aquí entra també una mica les negociacions de comitè d'empresa, amb l'empresa, de fet, Delphi, una mica el que passa amb l'ERO que s'ha de posar o tirar en marxa, i veure com es pot solucionar les prejubilacions, les
jubilacions
avançades, i aleshores intentar, doncs, veure una plantilla realista. En tot cas, estarem també atents, aviam què passa. Aquests eren dos apunts que, com que hem anat fent seguiment aquí, us els volia comentar. També una altra notícia. Sant Cugat té 94 immobles ocupats. Això és una de les notícies que obre avui al portal Cugat.cat. Segons la policia local, té registrats aquests habitatges, gairebé un centenar, que majoritàriament són a la Floresta i al centre urbà, dels quals un 68% tenen una denúncia presentada pels propietaris. L'Ajuntament ha fet públiques aquest dijous les dades d'ocupació il·legal, una situació que s'encoativa i dureix, estan abordant amb una unitat policial específica. En les últimes dades disponibles xifraven l'ocupació d'immobles l'any passat en una trentena de casos i en 52 el 2014. Per tant, estem sobre els 94 immobles. Podríem dir, ara que també va sortir l'altre dia a Barcelona, Sant Cugat és una ciutat Ocupa-friendly, aquest concepte de ciutat acollidora d'Ocupes, o no?
No ho sé. Hi ha, de tots els que has dit, n'hi ha 30 que no ho han denunciat.
No ho han denunciat.
Una trentena.
Una trentena.
Sí, que no ho han denunciat. És a dir, els amos no han dit res.
O no ho saben.
O no ho saben.
O passa moltes vegades que hi ha gent que marxa i que té propietats arreu i no...
I que no hi viu, no hi viu aquí, ni té informació sobre el lloc i no s'han assabentat que potser fa anys que a la casa seva viu algú. Però no ho sé. No crec que sigui això que dius, tampoc a Sant Cugat, tampoc a Ocupa-friendly...
Home, un centenar, déu-n'hi-do, per ser la ciutat, les dimensions que tenim.
Sí, però és que, a més, quan ho denuncien, quasi que molts propietaris ho han denunciat, el procés és llarguíssim. I a mi em semblava que quan ho denuncien, doncs s'actua immediatament i se'l treu, no? Perquè la cosa ha de ser tan lenta, i a vegades acaben donant-los indemnitzacions econòmiques perquè se'n vagin, no? Per què la llei està així?
La llei, diguéssim, el que especifica és de que dintre les primeres 24 hores efectivament se'ls pot treure, però si han passat les 24 hores, aleshores ja no.
No? Però vull dir per què?
Bueno, perquè la llei està feta així.
Ja.
Però això és qüestió dels nostres estimats diputats, que són els que fan les lleis.
Passa també amb els joguers. Per exemple, hi ha qui ha tingut més o menys problemes.
Però no és el mateix, eh?
No vull ara... Vull dir, hi ha una situació molt concreta, hi ha gent que no pot pagar l'habitatge i després, en el sentit de conflictes, no de pagament, dic de conflictes per poder, per exemple, si un propietari doncs, ha tingut problemes per desperfectes, per soroll, per molèsties als veïns, també s'ha vist moltes vegades en problemàtiques pels temes dels contractes de lloguer per poder... Vull dir que acaba exaurint-se moltes vegades el contracte de lloguer abans que la justícia actuï. Sí. Perquè, no, insisteixo, no parlava de pagaments o de situacions similars.
Sí, hi ha gent que està de lloguer i pel que sigui, perquè la vida doncs, ha tingut un moment advers, doncs fa que no hi hagi ingressos i aleshores clar, no poden pagar el lloguer. Aleshores, però clar, és l'única residència d'aquella família. Per tant, clar, l'amo diu, escolta, si no paga fora, sí, però on va aquella gent? Aleshores, és clar, hi ha uns principis humans que fan que la llei, doncs, en aquestes situacions... protegeixi, l'amo també té drets, és veritat, però aquella persona doncs, no vagi sota un pont i aleshores s'intenta doncs, que bé, les coses s'alenteixen, és veritat. Una altra cosa és doncs, quan algú doncs, bé, per les raons que sigui entra a casa d'un altre i s'hi queda. Són coses diferents, oi? També és veritat que moltes vegades la gent que fa això és per necessitat vital, perquè no té realment. O va al sota el pont o ocupa una casa. Però, clar, no és, això no té futur. Tard o d'hora, vull dir, no és la manera de funcionar. Perquè
no, té futur, no té futur, però en el que li afecta té un present dramàtic, eh?
A l'amo?
Sí, parlaven d'uns coneguts llunyans que un pis a Barcelona que va marxar a la família 8 dies, no? 8 dies, eh? I quan van tornar van trobar la casa ocupada i no van poder entrar. No van poder entrar i judici encara dura, eh?
Bueno, a veure, cal tenir en compte... Una cosa és que una persona visca en una casa, se'n va 8 dies de no sé on de viatge, el Domènec se'n va als Estats Units, se'n va 3 setmanes i quan torni a casa seva hi ha algú. Una altra cosa és que tu tinguis una propietat que no utilitzes per res, que la tens allà abandonada o semi-abandonada no sé on i que... de cop i volta un dia t'entra gent allà.
No, però en aquest cas que deies tu primer del Domènec, és el mateix que la gent que entra i s'hi passen mesos, eh?
Vull dir que, vols dir per la justícia?
Sí. Els que estan a fora només 8 dies i tenen la casa plena i objectes i tot i fan una vida normal allà i els nens van a l'escola, no hi poden entrar.
Aleshores te'n vas a casa del jutge i diu, miri, com que no em deixen entrar a casa meva, que jo me n'he anat de viatge i torno i no puc entrar a casa meva, m'he a casa de vostè, m'acull vostè, no? Perquè, és clar, home, realment, aquestes situacions són inadmissibles.
Bueno, però això ni són, eh?
Ja, però clar.
Sí, que passa és que normalment són les menys, diguéssim, difícilment s'ocupen cases que s'hi visqui.
Habitades, clar, clar, clar.
Però sí, sí, conec algun cas, diguéssim, conec un cas molt divertit, que era una parella que es van casar i quan van tornar de viatge de novis es van trobar el pis ocupat.
Carai.
Sí, i a més fantàstic, perquè diguéssim, era tot nou, tot per estrenar, etcètera, etcètera.
I van tenir problemes?
Ui, van tenir problemes, van estar un any i mig abans de la poguera.
Fixa't tu, veus?
Un any i mig, i quan hi van entrar-hi, la destrossa que els havien fet era monumental, eh?
Sí, ostres, sí, doncs, sí.
Em diràs que la llei no s'hauria de canviar. Sí. Clar, no, és que això és tan greu que no s'hauria de tornar, eh?
Sí, sí, aquí amb l'etern debat que tenim de molts habitatges que estan infrautilitzats o estan abandonats, que hi hagi algú doncs, que no tingui un lloc per anar a viure, doncs, que això ho pugui aprofitar, i l'altre ben diferent és que entén a casa teva. Vull dir, i més en un cas que suposo que, que un any i mig sense poder anar a casa teva després d'haver-te casat, doncs, també ha de ser força interessant per a aquesta parella.
Sí, sí, mira, van viure a casa els sogres.
Doncs encara molt més interessant.
Que és el que no vol una parella de recent casats.
Però bueno.
Tenir els sogres per allà.
Sí, sí. No, no, i un altre cas també divertit, aquí de Sant Cugat, eren, bueno, eren uns estiuejants a Barcelona que tenien una torre i tot plegat, i en tant tant van pujant, no? La torre sempre la trobaven bé, i un dia van pujar i resulta que tenien uns ocupes de cap de setmana.
Apa.
I efectivament era una gent que anava al cap de setmana, es quedava a dormir, etc, etc, i després ho netejava, ho arreglava i els hi deixava, diguéssim, la mar de bé.
Ah.
I és que encara sobre va dir, escolti, però si vostès no ho dirigen, nosaltres venim. Vostès han trobat alguna cosa trencada? Els hi falta alguna cosa? No, doncs, per què? Va dir, escolti, per què
s'enfada? Potser hi hem arreglat alguna coseta, sí, sí, algun detall.
Això és molt europeu, eh? El tema de l'ocupació, perquè em sembla que als Estats Units, en alguns estats que hi ha lleis en què de fet et permeten al propietari gairebé treure una escopeta si hi ha algú dins de casa.
No, si el mata
el pot matar,
és sagrada la propietat allà.
Sí.
Aquí a Europa, casos com Berlín, Londres o en el cas de l'estat espanyol i Catalunya concretament, que en Barcelona i altres ciutats de la perifèria hi ha hagut aquests moviments que, insisteixo, dic, és evident aquest canvi cultural als Estats Units, ja ho dieu vosaltres, vull dir, que poden actuar amb absoluta impunitat.
Ja ha passat d'errors d'algú que ha trobat, sí, a casa, sí, seva o pel jardí o algun desconegut i tal, s'ha espantat pel que fos, l'ha disparat
i no era un lladre,
era algú que per error s'havia equivocat o estava borratxo o pel que fos, eh? I la llei empara el propietari.
Allà. És que sí, és molt curiós perquè allò que tenen aquest sistema de que, sobretot les zones d'urbanització i de més els suburbis que diuen ells, doncs no hi han tanques, els jardins no tenen tanques, la major part, diguéssim, sinó que la gespa arriba fins a la vorera i de més, i acostuma a haver-hi una línia a terra, que aquella és la línia de propietat, i aquella línia és sagrada, tu no la pots passar. I si la passes, estàs violant la propietat, eh? I això... Mm-hmm. I a més, en molts llocs que ho diu, eh? Diu línia de propietat, eh? Vull dir, està com imprès perquè quedi clar, diguéssim, on és el límit, eh? Ara, no hi ha cap tanca, eh? No com aquí, que ens hem bunkeritzat, eh? Vull dir, tot Vall d'Oreig està bunkeritzat i de més, doncs no.
Abans, en tot cas, les distribuïdores dels productes a bons se saltaven la ratlla, perquè tocaven la porta... I per trucar a la porta, a bon llama, dele la bienvenida.
Sí, és veritat que a excepció que hagin de portar, entenc, alguna comanda, les bústies normalment són també a fora, en aquesta línia. Els diaris, quan es repartien, també es llançaven des de la bicicleta.
Sí, des de la bicicleta, sí senyor.
I per això sempre surten els acudits del gos que empaita el carter. Als Estats Units sempre surt l'acudit del gos que empaita el carter.
I les ampolles de llet.
Sí.
Doncs això en qüestions ocupes ja veurem. El tema és veritat, eh? En alguns sectors, sobretot amb el tema de les torres a la Floresta, o inclús no cal anar a la Floresta, que en Trabal també coneixíem uns habitatges, entre cometes, de luxe, que també denunciaven que estaven ocupats. Jo ja vaig dir, era un humor, ja vaig fer un humor en aquell moment, que clar, vull dir que Sant Cugat també té un altre nivell, vull dir que els ocupes també poden ser... poden estar
ocupes evolucionats,
no són els de canvies, potser són uns altres, però... més coses. Domènec, deies, comentaves que ahir vau tenir comissió gestora del Reial Monestir. L'últim que sabíem Era el mes de febrer que hi havia el plantejament de destinar més de 2 milions per arranjar l'església. No sé si era aquest el tema a tractar, si va haver-hi altres...
Proposta, havia... 2 milions a llarg termini. Diguéssim, aquest any es concreten amb 150.000 euros. Que vull dir que és una mica menys, 2 milions.
I què es pot fer amb 150.000 euros?
Home, es poden...
Però on es començarà?
Es poden fer bastantes coses. Ahir vam estar fent un repàs general de tot el que s'ha de fer. La banda de les muralles fa... Bueno, no, és que no s'hi ha fet res des de deu fer dos segles. Vull dir, per tant, diguéssim... A veure, hi ha algunes torres que presenten patologies greus que s'haurien d'arreglar, més que res perquè hi passa gent. No sé si us heu fixat que aquesta setmana es va fer una inspecció de les torres i s'han posat tota una sèrie de tanques perquè no t'hi puguis apropar, perquè hi ha alguns llocs en què podrien caure pedres de dalt, de fet en cauen de tant en tant, i aleshores, clar, però el que passa és que això obligarà, diguéssim, a fer un projecte i després, un cop estigui fet el projecte, ha de passar per comissió tècnica de la Generalitat, etcètera, etcètera. Vol dir que això, fins després de festa major, és impossible de que es comencin cap mena d'obres de consolidació ni cap mena de coses. És que les tramitacions dels monuments són molt complicades, no? Després hi ha algunes coses petites dintre del claustre i després doncs, hi ha temes de l'església i temes del Palau Abacial. Per exemple, en el Palau Abacial ja fa molt temps que la façana que donen a la plaça, la tortugada que hi ha dalt que recull les aigües de pluja, està trencada per diversos punts i s'hauria d'arreglar. Esclar, això vol dir muntar una bastida o vol dir, diguéssim, fer-ho amb un sistema de grua, etcètera, etcètera, i això. I de fet es va intentar fer això fa uns 3 anys, però llavors ens van fallar els pressupostos i tot plegat i no es va arribar a realitzar, no?
Deies, això per diversos motius és lent, vull dir, els terminis normalment creus que costa arrencar encara amb aquesta creació de la comissió gestora, tot i que posa una mica en solfa tot el...
Sí, el que passa, diguéssim, és que a veure, quan és un monument nacional és molt complicat perquè encara que de vegades només siguin reparacions el que estiguis fent, diguéssim, això mateix, si tu tens una tortugada trencada, no és una obra de restauració, és una obra de reparació de la tortugada, però això ha de passar per comissió tècnica, perquè ho diu la llei. Llavors, el qual vol dir que se l'enteix, la comissió tècnica es reuneix una vegada al mes, amb el qual tu has de fer un projecte, que sigui un arquitecte, que s'ha de presentar a la comissió tècnica, que ho tinguin amb el temps suficient perquè s'ho puguin estudiar, perquè si no llavors ja retrasa un mes i ja va, diguéssim, el mes següent. Clar, hi ha coses d'aquestes que són... Tu a casa teva això ho faries, diguéssim, faries un assabentat a l'Ajuntament i ho arreglaries i ja està, i aquí no passa res. En canvi, en el monument és molt més complicat.
Sí, però el que jo veig amb gent que ve de fora, que parlen del monestir de Sant Cugat, és un monument importantíssim, és el més representatiu de la ciutat i tal, i esclar, tu parles de temes tècnics i que està molt bé, i els que hi anem no n'adonem. Però en canvi, a l'entrada, els que no l'han vist mai, hi ha un tema de, potser diguem-ne, de... estètic, no, però és que la façana està decadent, està tronada, tu, i aquelles rajoles que es veuen, vull dir, un monument d'aquesta envergadura, la rosassa, que és immensa, que és la segona d'Espanya, en canvi la façana no està al nivell que hauria d'estar. Estàs d'acord amb això?
Sí, per veure, aquí hi ha dues qüestions que les vam discutir molt, diguéssim. A què ens hem de dedicar, a estructures o a cosmètica?
A les dues coses.
Sí, ja, però a veure, amb 150.000 euros, miracles no es poden fer.
Per tant,
a veure, aquelles coses que perjudiquen molt més i que tenen un perill, jo penso que tenen prioritat sobre aquelles que són estètiques.
No, això d'acord.
Per exemple, una de les qüestions que havia plantejat l'arquitecte que ha fet el pla director, l'Esquius, plantejava de posar uns vitralls en els tres finestrals gòtics que donen allà en el passeig dels plàtans, diguéssim, en aquest lateral, perquè home, això faria molt bonic, per comptes de veure, ara es veu aquells envans que tanquen les capelles, posant finestrals. Això és cosmètica.
Sí.
Això és pura cosmètica.
Però també és bo, no?
Sí, home, esclar que és bo. Però a veure, per mi em sembla que és més important arreglar, per exemple, la tortugada aquesta, que quan cau la pluja llavors ens fa malbé les persianes aquestes que hi ha en el Palau Abacial i doblegat, i contínuament hi han d'haver reparacions de fusteria perquè no arreglem-lo de dalt. Vull dir que potser primer és això que no pas l'altre.
Però a mi em sembla que degut a la importància que té el monestir, no haurien de negociar 150.000 euros. S'haurien de tenir més euros, clar.
Vale,
és que aquí, però, aquesta, si volem fer la gran visita cultural de Sant Cugat, el millor monument que hi ha és el monestir, hauria d'estar en unes condicions evidentment tècniques, però també estètiques, tu.
Però tu coneixes un senyor que es diu Montoro, no? Sí, doncs, esclar, si el senyor Montoro diu que encara hem de retallar més i encara no sé què més, etcètera, etcètera, doncs com pots comprendre, diguéssim, primer és un malalt d'hospital que no pas al monestir.
No, però això depèn de Madrid. O podria ser les diputacions.
Els diners, els diners sempre són els diners dels impostos. I per tant, en fi, aquests 150.000 euros venen de la Diputació.
Ja, exacte.
Venen de la Diputació, però clar, la Diputació de Pont no fa miracles, eh? Vull dir, té uns quants calerons, però no pot fer miracles.
En aquest sentit...
La Generalitat en aquest moment és incapaç de posar-hi diners, i l'Ajuntament de Sant Cugat, doncs, també. I aleshores, bueno, doncs, perquè la Diputació, doncs, ha posat diners, no? I tenim aquests 150.000 euros, llavors, bueno, intentem aquestes coses que potser més que cosmètica, doncs són reparacions, però reparacions que cal fer i que...
Sí, sí, d'acord, però em sembla que totes les entitats hi haurien d'involucrar més, no?
Això és el que reivindiquen, jo crec, que s'està fent des d'aquí a la ciutat, el grup d'estudis locals, amb nom propi, el Domènec Miquel, jo crec que en aquest sentit ha fet una tasca molt important de reivindicació del patrimoni de la ciutat, perquè és veritat que durant molts anys hi ha hagut una espècie d'abandonament del monestir, vull dir, a nivell administratiu, per diversos motius, no per acusar ningú en concret, però hi ha dues o tres administracions que no s'hi han posat d'acord en aquest sentit i han deixat una mica, jo entenem, i ho hem retratat aquí al mitjà de comunicació, que hi ha hagut una espècie d'abandonament. Ara hi ha una passa molt important, que és recuperar aquesta espècie de patronat, aquesta comissió gestora, per poder tornar a afilar una mica la conservació, però és veritat. I
però això el que es diu amb aquest nou sistema que hi ha, és un suficient, vosaltres fareu el màxim esforç, però sempre parlo, el que ve de fora, tot això que feu, que és imprescindible, no ho notarà el foraster. En canvi, si l'Ajuntament és el primer que diu que el gran monument de la ciutat és el monestir, que s'hauria de fomentar més la visita cultural i que hauria de ser un museu
impressionant. Jo t'entenc, però, per exemple, una de les coses que també n'hem parlat, si ve un autocar o si ve una excursió, i ho hem dit moltes vegades, està, per exemple, hi ha un accés fàcil perquè les escoles o els grups de viatge o els clubs puguin venir a veure el monestir?
No.
Això ho hem reunit, per exemple, una cosa com cuidar el tema del turisme que ve de fora, no?
Han d'aparcar màxim el passeig Francesc Macià per allà darrere, perquè si no, jo no crec que no hi ha cap lloc com els autocars.
No, és que no hi ha cap zona reservada per autocars que vagin a visitar el monestir. I això, a veure, és una lluita que la tenim des de l'època de l'Aimeric, eh? No és una lluita que diguéssim això, o sigui, no ho hem aconseguit que hi hagi això encara, eh? A veure, amb els diners, diguéssim, la Generalitat l'última vegada que va posar diners en aquí va ser l'any 97, per tant farà 20 anys.
Déu-n'hi-do.
Per què? Doncs perquè hi va haver-hi un senyor alcalde que va voler portar a ell la gestió del monestir. I a partir d'aquell moment, doncs la Generalitat va dir, moment, si tu portes la gestió del monestir, doncs tu te'n fas càrrec. Hi han hagut inversions? No. Més enllà del 2002, de l'any del milionari, diguéssim, no hi han hagut, diguéssim, doncs, més inversions en el monestir. Doncs, és clar, fins que ha arribat un moment que diu, bueno, tota aquesta situació no es pot mantenir més.
Clar.
O l'Ajuntament se'n fa càrrec, o que ho torni a la Generalitat. A veure, trobem una solució o altra, però el que no podem és estar, diguéssim, amb aquesta situació. I aleshores, bueno, al final, doncs, perquè s'han donat unes determinades circumstàncies, doncs això ha permès que entrés la Diputació i que llavors, doncs, la Diputació, doncs, hi posa alguns calés, però la Diputació tampoc és allò la gallina dels ous d'or.
No, tenint en compte la importància del monestir, hauria de ser Diputació, Generalitat i Ajuntament.
Vale,
i estudiant-ho bé, poden treure... És que tampoc es parla de quantitats enormes, no?
Home,
en lloc de dos serien quatre.
Vale,
i si fossin quatre, doncs ja...
Però a mi, si em demanes 2 milions d'euros, m'agafes en un mal moment.
Ja, però la Generalitat, i l'Ajuntament podrien fer números, no?
Sí. És que no hi ha diners.
Ja,
no hi ha diners, home. No hi ha això que diu el Domènec del Montoro, és que no hi ha diners.
Però hi ha prioritats.
Sí, però llavors ve el llit d'hospital. sempre anem a parlar al mateix lloc. Les escoles, no pots tancar hospitals, no pots tancar escoles. I esclar, si un edifici cau, abans que sigui bonic, has de procurar que no caigui, no?
Home, esclar,
si no tens diners, no et queda més remei que canalitzar aquells diners, els que siguin, evitar que caigui.
Sí, sí, d'acord, no és cap crítica, però és un clam.
Ara que es posa en marxa ja el pla del barri Monestir de Sant Francesc, sí. Que la gent pot presentar doncs, propostes de millora del barri, d'equipaments i d'infraestructures, és un bon moment perquè sorgeix aquest tema de dir què s'ha de fer, si s'ha de trobar un lloc per encabir-hi els autocars que puguin arribar, que tampoc són tants, sortosament.
Era un exemple, d'altres coses per dinamitzar...
Que puguin anar i es puguin aturar doncs, en un lloc proper al monestir, cosa no gaire fàcil perquè és zona de vianants, no?
Insisteixo que això dels autocars és una cosa que ha explicat, que ha dit, reivindicat també el nomenat Miquel, així com un exemple molt, molt, molt fàcil que també deia de, en un monument, per exemple, al monestir de Silos, que seria un referent similar al nostre monestir, tu pel voltant, i això ho deia també el nomenat Miquel, tens a nivell de marxandatge, pots aconseguir qualsevol tipus de figura o de perquè se li dona... aquesta rellevància, no?
Aquí no hi és, això. Sí, és
una cosa que va més enllà
jo sempre ho dic, diguéssim, ara, fins al dia que Calcabanes no tinguin souvenirs del monestir, vol dir que la cosa no funciona.
Això hi hauria d'haver.
Però llavors és un programa general.
No ho entres mai.
S'ha de fer un programa general. Esclar, i el mossèn sempre es queixa a nivell privat, és clar que qualsevol monestir d'aquests altres estan en unes condicions impecables. Qui ha donat diners? Doncs esclar, el govern ha sigut dels primers, no? Jo vaig estar a l'últim que estàs al monestir de Juste i allò està al mig d'uns boscos i està impressionant, està perfecte. I això, hi ha records i souvenirs i restaurants amb el nom del rei i tal. I aquí això no s'ha fet, se'n parla molt. Sí, que posem la boca plena, però no s'ha fet, potser perquè no s'ha fet un pla general i que fos una cosa que intervingués tothom i que es pogués fer realment. Sant Cugat, el gran monument, que és el monestir, que sigui visitable amb totes les condicions favorables, no? Des dels autocars fins als records, no?
Sí, sí. Amb això hem tingut molts problemes, perquè, per exemple, hi va haver un moment que hi havia una agència de viatges a Alemanya que justament va demanar de visitar el monestir de Sant Cugat, però li havien d'assegurar on podia deixar els autocars, no?
Clar.
Però, doncs, no hi va haver manera.
Això
no és una qüestió de diners, sinó que és una qüestió de voluntat municipal.
Esclar.
I no hi va haver-hi manera.
Esclar.
Una altra qüestió. El claustre es visita fins, diguéssim, de 10 a 2 quarts de 2. L'església es visita de les 10 fins a les 12. Per què? Perquè la parròquia no pot pagar més hores amb un conserge. Aleshores, a veure, hi ha una època de l'Aymeric, de l'any 86, estic parlant de l'any 86, l'Aymeric ja va prometre, escolti, mossèn, no es preocupi, que les altres hores les pagarà l'Ajuntament.
Bueno,
el prometre no fa pobre.
Però vull dir, tampoc és cap fortuna,
sí,
no?
Però d'això en fa 30 anys.
I no ho va pagar?
No ho ha pagat encara. Ara n'hem tornat a parlar. Però fa 30 anys que en parlem. Sí que representa que hi ha bones voluntats i tot plegat, però després hi ha algunes mesures que no acaben de funcionar. No s'entén ben bé per què, però no acaben de funcionar.
Però estàs dient que si hem de fer un monument nacional i ha de ser una cosa estructurada a nivell de totes les entitats, ara estem negociant la misèria? Però si negociem la misèria,
sí,
perquè és clar,
però...
un conserge que tingui 4 hores més de les que té ara, ja em diràs. Això parlem d'una cosa de monument nacional, que és una joia per Catalunya.
Sí, la joia de Sant Cugat, això ho hem dit.
Però és que, a veure, justament és aquest el problema.
Ja.
Si hem de negociar aquestes misèries i en 30 anys no ens en sortim,
sí.
Doncs com vols que aconseguim els 2 milions aquests que ens fan falta?
D'acord, però vol dir que les grans administracions no s'ho creuen. En parlen, però queda només en frases, no?
Sí, sap greu que tampoc hi hagi aquest tipus de marxandatge que el mateix monestir el podria tenir. i pot tenir uns ingressos, perquè tots els museus i llocs aquests...
L'oficina de turisme, no sé si té alguna cosa, és que no recordo fa
molt. No he vist mai la figureta que l'hauria...
Jo crec que samarretes, però eren, no sé si eren en plan, si eren del monestir o no, per identificar...
No diuen que Sant Cugat és terra d'artistes, perquè no surten els artistes que fan el disseny dels monestir per vendre alguna figureta. Jo me recordo, per exemple, si aneu a Sant Pol, que té la fama del rellotge Sant Pol Guinorés, perquè li havien posat perquè el rellotge no li toqués el sol, i el rellotge de sol, perquè no es mullés i tot això.
Una talvada, sí.
Exacte. Doncs se n'enfoten d'ells mateixos, i aleshores el rellotge el trobes a totes les...
Sí, bueno,
totes, no, a una pila de botigues, el rellotge de Sant Pol, si vas a Sant Pol.
Sí.
Això està molt bé, perquè dius, escolta, doncs fem del com dir, d'allò de la, fer virtut del... Ai, no me recordo la frase feta, hi ha una frase que diu fer del...
De la
necessitat fer virtut.
No, això, de la necessitat fer virtut, sí, no? Sí. Doncs ja està. Oi que són famosos perquè se n'enfoten de nosaltres? Doncs els que vinguin aquí compraran la figureta del rellotge.
Però primer has d'organitzar bé les coses, l'estructura, perquè vingui gent aquí.
Bueno, d'haver-hi algú,
si no, algú
que ho dissenyi i la botiga que ho ven.
Sí, per mira,
però la figura és l'últim. El que s'ha de fer és que hi hagi una organització molt ben feta, fins només començant perquè puguin aparcar cotxes autobusos de turisme, i que l'Ajuntament s'ho prengui seriosament, i la Generalitat, i la Diputació...
El
i el govern, clar, tot plegat perquè clar, mira, es pugui fer una cosa
moments,
bona sí. I a més fer figures, però les figures compraran quatre si ho fem en aquesta situació que estem ara. No, qui ho visita, això?
No, això és a més clar, però ara és el moment de presentar les propostes clar. Perquè això afecta el barri del monestir i clar, si en,
no,
i ara hi haurà 8 mesos
afecta tota la ciutat, és una cosa que afecta
però,
tota la ciutat
no, però sobretot la gent que viu al voltant, sí. Però són 8 mesos que, la, que hi ha un temps per fer propostes i aquest és un tema que s'ha d'abordar. Clar, per sort no serà això com la Sagrada Família, que allà, realment allà el veïnat està que ja no pot més. Jo sóc d'aquell barri, nascut a fill d'allà, ja fa molts anys que no he vist, evidentment, però comprenc la transformació, quan hi vaig, que ha experimentat aquell barri. No té res a veure amb el que era. Ara pràcticament és difícil trobar ja la gent que hi viu perquè tots són turistes i turistes i turistes i comprenc que la gent que surt de casa i es troba allà aquella allau de gent, de turistes, doncs és una mica angoixant.
Però això no passarà mai.
Aquí no passarà mai.
Com que pateixi.
Aquí no passarà mai. Per tant, no hem de patir. Això no.
No, però mira, hi ha una anècdota que és molt curiosa, és que... En un moment determinat el Club Muntanyenc per un acte que es va fer una petita maqueta del monestir, no? I aleshores es va distribuir aquesta petita maqueta i de més. I aleshores es va intentar comercialitzar, la va fer el Millet, com es diu? Em surt el nom ara. El Ramon Millet. El Ramon Millet, diguéssim, doncs va fer la maqueta aquesta. Això. Perquè no sabia de manera, diguéssim, de comercialitzar-la i tot plegat. Aleshores el Peridis, que porta lo d'allà dalt d'Aguilar de Campó i que allà van crear una escola-taller de restauració, etc etc. Va fer una sèrie de maquetes de monuments de Catalunya que res, que tenen el tamany, diguéssim això, d'un tot, és un objecte d'un tamany així d'un tot. Aleshores, si vols comprar el monestir de Sant Cugat és anar al Corte Inglés. El Corte Inglés el tenen, el que no el tenim és aquí a Sant Cugat, però el Corte Inglés hi és.
Doncs ho hem de deixar aquí, Domènec, amb aquesta anècdota al Jaume Pla i al Víctor Alexandre. Gràcies per haver vingut a la tertúlia de divendres. Nosaltres tornem dilluns, siguin feliços.
Gràcies.
El gall del monestir.